grup municipal de Junts per Sant Cugat en defensa del model educatiu català. Té la paraula la senyora Fortuny. Endavant.
Moltes gràcies i bona tarda a tothom. Bé, aquesta moció que presentem des del nostre grup municipal, des de Junts per Sant Cugat, va en relació a la protecció i a la defensa del model educatiu català i també a la protecció i a la defensa de les competències del nostre govern, del govern català. Deia Joan Fuster en el seu assaig Literatura Catalana Contemporània de l'any 1972 que el català sofria una marginació a nivell institucional i també afegia que el problema de la llengua comportava la subjecció de la literatura als atzars de la política. A data d'avui podem dir, sense por a equivocar-nos, que aquest debat segueix i malauradament el tenim a l'ordre del dia. Tots sabem que la llengua és l'eix vertebrador de qualsevol societat i tots sabem que la feina per lluitar contra la minorització de la nostra llengua no s'ha acabat ni de lluny. I que l'ensenyament és un pilar fonamental i és l'eina necessària, una eina indispensable per a una societat més justa i més equitativa en tots els sentits i per tothom. Parlant de la llei, de la LOMLOE, de la popularment coneguda com llei CELAH, Junts per Catalunya no podia oposar-se a una llei que era un pas endavant important, un avanç important, sobretot perquè deroga i perquè ha derogat per fi la llei Wert. Però tampoc podia votar a favor d'una llei de l'anomenat govern més progressista de la història que posa en risc el model educatiu català, un model d'èxit que Junts per Catalunya mai renunciarà a protegir. Aquesta llei no blinda la immersió lingüística. Ben al contrari, representa una regressió en el reconeixement i la protecció de la llengua catalana i també en la competència del nostre govern, del govern català. Junts per Catalunya i Junts per Sant Cugat no podem estar en cap cas d'acord en que una administració educativa que no sigui la catalana hagi de garantir el dret dels alumnes a rebre l'ensenyament en una o una altra llengua al territori català. Aquesta nova llei sembla més concebuda per derogar que no pas per aportar solidesa i mirada de futur. Aquí teníem una bona oportunitat. I recordem que aquesta és la 8a reforma educativa en democràcia i la seva aprovació va acompanyada d'una falta de consens preocupant que posa en dubte la seva estabilitat. La manca d'unitat dels partits catalans a la defensa i blindatge pel que fa a la protecció de la immersió lingüística obre un nou escenari a Catalunya en el qual facilita la intervenció de l'Estat en matèria lingüística i amenaça el futur del model educatiu català. A Catalunya ja sumem una dècada d'estabilitat gràcies a la Llei d'Educació de Catalunya i a gràcies a un ampli consens que la va fer possible. Un reconeixement des de la pluralitat educativa i social i sempre situant el debat educatiu en un marc de país. Vaig acabant. La LOMLOE ja s'ha aprovat, ho sabem. Ara bé, tots i totes sabem que modificar lleis és possible i, de fet, això es fa. Ara bé, això implica doncs, voluntat política, implica voler-s'hi posar, treballar per assolir-ho, i per això doncs, avui presentem aquesta moció. Des de Junts per Sant Cugat creiem que els nostres respectius grups parlamentaris haurien d'esmerçar esforços en promoure que el redactat de la llei fes un reconeixement explícit i real en el seu redactat a la diversitat lingüística dins l'Estat espanyol en temes d'equitat, garantint al mateix temps el paper i les competències del nostre govern, de la Generalitat de Catalunya, com a única autoritat educativa. I així mateix doncs, preservar la LEC, la llei d'Educació de Catalunya, fruit, com deia abans, d'un ampli consens i també com a instrument imprescindible per garantir el model d'immersió lingüística i dotar d'estabilitat al sistema educatiu. Per tant, també des de la mirada local cal aquest impuls, també des d'aquesta mirada local podem entre totes i tots doncs, generar noves oportunitats pel que fa a la protecció i pel que fa a la defensa del model educatiu català, de la immersió lingüística i, sobretot, també de les competències del nostre govern. Moltíssimes gràcies.
Gràcies, senyora Fortuny. Per part de Ciutadans, senyor Ciprián, té la paraula.
Ara, gràcies, senyora alcaldessa, gràcies, companys. Perdoneu, és que estic ara treballant amb això. Buenas tardes. Es complicado poder dar apoyo a una moción en un tema tan sensible como es la educación que ya desde su exposición miente o se ciña un mantra que actualmente no existe, como es el modelo de éxito de la educación pública catalana, y menos consenso, como ha ratificado la señora Fortuny. Revisando el informe de mayo de 2019 de la Asamblea por la Escuela Bilingüe sobre el análisis de 2.214 centros educativos públicos de nuestra comunidad autónoma, resulta que la inmersión lingüística se aplica hace tiempo, hace muchos años, en todos los centros, independientemente de su perfil socioeconómico ni situación geográfica, uno de los grandes mantras del Partido Socialista. El 97,6% de las guarderías utiliza solo el catalán. En los cursos P3, P4 y P5, el 87,7% solo se hace en catalán. Y, por tanto, lo que comentaba, el entorno sociolingüístico no condiciona la variación de ese porcentaje. Y, por supuesto, ninguno hace tiempo de estos centros aplica el 25% de castellano en sus aulas, como dictamina la ley. En primaria tampoco mejora la cosa. Un 37,8% hace dos o menos horas de castellano a la semana, un 47% entre 2,1 y 3,4, un 13% entre 3,1 y 4 y solo un 1,3% más de 4 horas a la semana. Eso contando que las asignaturas favoritas para el castellano son deportes y artes plásticas. Basándose también en esta gran política lingüística de la Generalitat de Cataluña de los últimos años, pues tampoco hay ningún plan estratégico para otros idiomas como el inglés, por ejemplo, donde solo un 18% de estos colegios, 2.214 colegios, tienen un plan a una asignatura que solo es trimestral. Los comunicados en los centros, a los progenitores, en un 90% es en catalán y un 10% en catalán y castellano. Y dirán ustedes, ¿qué tiene que ver el idioma con el modelo del éxito de la educación en catalán? Para responder esto, podríamos basarnos en las directrices de la UNICEF sobre los derechos de los niños a una educación en lengua materna. Por cierto, el idioma materno castellano representa más del 60% de los niños catalanes, o que la UNESCO en el 2016 recomienda una educación bilingüe basada en la lengua materna acompañando de un segundo idioma oficial. Las famosas pruebas de PISA del 2015, por cierto, solo y exclusivamente en catalán, en Cataluña, introducían por primera vez la pregunta sobre el idioma hablado en casa y analizaban el origen sociocultural de los alumnos. Una de las conclusiones era que los niños castellanoparlantes conseguían peores notas en lectura, un promedio de 10,3 puntos menos en lectura y 10,85 de promedio menos en ciencias, mientras obtenían las mismas calificaciones en matemáticas. Es decir, si eres niño castellanoparlante en un centro público con bajos recursos económicos y vives fuera de Barcelona y Cinturón, tienes todas las papeletas para engrosar la lista del 19% de fracaso escolar de nuestra comunidad autónoma respecto al 17,3% que tiene el promedio del resto de España, dos puntos menos que en Cataluña. Datos del IDESCAT 2019. Por cierto, ese 19% de fracaso escolar, dos tercios, es decir, dos de cada tres niños son castellanoparlantes, mientras uno de cada tres son catalanoparlantes. Como ven, los datos empíricos no acompañan su mantra de modelo de éxito. He tenido también la suerte de leer el último informe TIMSS 2019 sobre los resultados de matemáticas y ciencias en países de la Unión Europea o de la OCDE y en diferentes comunidades autónomas de nuestro país, entre las cuales se encuentra Castilla y León, Asturias, Madrid, La Rioja, Ceuta, Melilla y, por supuesto, Cataluña. El estudio se hace sobre 1.500 estudiantes de 58 países de cuarto de primaria y de segundo de ESO. Por cierto, la prueba se hizo en los idiomas oficiales, en catalán también. España, como país de Europa, pues tiene una posición bastante mejorable, 510 puntos de media sobre los 513 de la Unión Europea o los 523 de la OCDE. Y lo mismo sucede en ciencias, donde España tiene un promedio de 511, 526 en la Unión Europea y 514 en la OCDE. Este mismo análisis se hace en las comunidades autónomas que he mencionado anteriormente y, curiosamente, las notas de matemáticas y ciencias de los alumnos catalanes ocupan la quinta posición de las siete comunidades, pegadito a Ceuta y Melilla. La mejor no es Madrid, sino la comunidad autónoma de Castilla y León, y te mostraré después por qué. El estudio TIMSS, de más de 300 páginas, concluye que el 40% de los niños que tienen acceso a una educación en su lengua materna tienen problemas de aprendizaje y que, como he comentado anteriormente, el 60% de los alumnos catalanes del estudio no utilizaban catalán como lengua materna. Estos niños y niñas sacaban 16 puntos menos que sus connacionales de otras comunidades autónomas, las mismas conclusiones de la UNESCO y de la UNICEF. Es decir, el TIMSS tampoco reconoce el modelo de éxito catalán basado en una inmersión lingüística absoluta. Yo a estas conclusiones añadiría otras que también ustedes deben valorar en ese modelo de fracaso de la educación pública catalana, y son los recortes que los gobiernos de Convergencia y Esquerra Republicana han sometido a la educación durante los últimos gobiernos. Mientras Castilla y León gasta 830 euros en educación por habitante, o Andalucía 889, por cierto, datos del 2019 en gobiernos de coalición con Ciudadanos, ustedes gastan 752. Mientras en Andalucía población parecida de Cataluña, 11.000 alumnos empezaron el curso en barracones, aquí el modelo de éxito arrastró a 20.000 niños a barracones, el doble. En nuestra ciudad, por cierto, también una de las ciudades de renta per cápita más alta, también tenemos unos cuantos centenares hacinados en barracones. Mientras, los niños de las escuelas concertadas o privadas pueden permitirse grupos burbuja de 15 alumnos, mientras en la escuela pública se hacinan incumpliendo las normas de seguridad sanitaria establecidas por ustedes mismos. ¿Es realmente este un modelo de éxito? Gracias.
Senyora Fernández Jordán, no acostumem a aplaudir-nos, ¿vale? Fem, encara que ens agradin molt els nostres companys, a tots ens agraden molt les intervencions dels nostres companys. Molt bé, doncs seguim per part de la CUP. Senyora Gibert, endavant.
Jo mateixa, gràcies. Mireia, jo expressaré el posicionament del nostre grup. Per primer lloc, per primera vegada des que es parla temes lingüístics, per tant, jo des que tinc coneixement en aquest ple i, de fet, des que Ciutadans hi van entrar, no penso rebatre les paraules del senyor Ciprián, perquè és que em semblen tan insultants, em semblen tan poc fidels a la veritat i en el moment i amb la perspectiva del retrocés del català, la mateixa, diguéssim, dèria, i algunes de les relacions que fa em semblen com tan clarament demagògiques que és que no hi vull entrar. Faré un posicionament neutre i en relació al nostre posicionament ja està. La CUP ens hem posicionat en el seu moment, efectivament és una llei que ja està aprovada, ens hem posicionat contra aquesta llei coneguda com CELA, la LOMLOE, per diversos motius en contra. En primer lloc, com s'ha exposat, perquè no blinda la immersió lingüística, que és una eina que nosaltres trobem imprescindible per garantir la igualtat d'oportunitats entre els nostres infants. No només per garantir la igualtat d'oportunitats, sinó per la preservació de la llengua pròpia del nostre país. Si no s'ensenya català a Catalunya, no s'ensenyarà enlloc més. Si a Catalunya no generem coneixements i generem mecanismes d'aprenentatge del català, no es farà absolutament enlloc més d'aquest món. Per tant, ens sembla una qüestió de primer ordre, tenint en compte precisament les dades de retrocés, especialment a l'àrea metropolitana i de les dades d'ús de la llengua. No només per això ens vam posicionar en contra, sinó també per una qüestió molt important, perquè no reverteix l'autonomia de centres, perquè per nosaltres és un mal endèmic ja que prové de la LEC i que genera desigualtat entre centres i, per tant, desigualtat entre barris, perquè genera competència entre els propis centres i desdemocratitza els espais escolars. També perquè, sobretot, i això encara no ho he sentit a les intervencions que m'han precedit, no reverteix la doble xarxa educativa. La principal problemàtica de l'educació al nostre país és la falta de recursos, una qüestió que sí que s'ha comentat, però per nosaltres el lloc més evident per treure aquests recursos, per no generar una doble xarxa, per tant, un ensenyament de primera o elitista i un ensenyament que li falten recursos per tot arreu, és acabar d'una vegada i per totes amb els concerts educatius. I aquesta, per tant, la política segregadora dels concerts. És cert que nosaltres voldríem que el model d'immersió lingüística fos un model d'èxit, però les dades estan que ja fa uns quants anys que no podem parlar de model d'èxit precisament perquè moltíssima gent de tota l'àrea metropolitana, un percentatge molt elevat dels alumnes dels nostres centres escolars, no se saben expressar en català, no el coneixen i no el fan servir per absolutament res. Hi ha una majoria i, per tant, hi ha clarament un retrocés en aquesta política d'immersió. El que durant moltes dècades va ser un orgull, no? A persones que no parlaven i no havien après el català, però que estaven enorgullides i feien esforços perquè els seus fills i els seus nets aprenguessin el català i feien aquests esforços perquè el poguessin aprendre i, per tant, coneixessin la llengua pròpia del país, diguéssim que s'ha perdut com un valor intrínsec i sobretot s'ha perdut específicament i especialment per polítiques d'odi lingüístiques que propugnen partits com el seu. És veritat que les reformes educatives no es fan des d'on s'haurien de fer, és cert. Fa molts anys que tenim masses reformes educatives que no fan més que fer paragotge al sistema educatiu, que no fan més que contradir-se les unes amb les altres i és cert que segurament s'hauria de prendre l'exemple d'altres països i reunir els experts, els docents, les persones que cada dia baixen a l'arena pública de la docència, de l'ensenyament i del trencament de segregació per preguntar-los quina hauria de ser aquesta llei escolar que efectivament abraci i doni oportunitats a tothom per igual. És per aquest motiu que els demanarem doncs, que els acords els puguem votar de forma separada, perquè precisament hi ha en algunes afirmacions que vostès han fet sovint i que nosaltres no compartim, que és que la LEC no va comptar en absolut en un ampli consens per part del país i menys pel cos de docents. De fet, van haver-hi nombroses manifestacions i va haver-hi nombroses mobilitzacions en contra, precisament perquè venia a blindar alguns dels elements que també veiem inclosos en la LOE. El problema de la doble xarxa, l'autonomia dels centres i, sobretot, una falta d'ingressos i de recursos bàsics en la xarxa d'ensenyament. La relació més clara, més consensuada i més acceptada entre fracàs escolar és la procedència socioeconòmica dels infants. No tant la llengua, sinó aquesta procedència, per tant, les classes socials. Voler-hi posar altres paràmetres o altres variables segons llengües maternes, informes varis, el que fa és desdibuixar el problema que tenim. Necessitem més recursos a l'ensenyament, necessitem ràtios més baixes, necessitem més capacitat d'acompanyar els infants que no tenen els recursos fora per tenir les habilitats i els coneixements socioeducatius que se'ls hi plantegen i els reptes educatius que se'ls hi plantegen per el dia de demà. És per aquest motiu que demanem, doncs, per una banda, nosaltres votarem a l'acord 1, 2 i 4 a favor, però votarem el 3 en contra. Segurament per motius diferents del que puguin votar el grup proposant i la resta de grups, però en aquest sentit pensem que cal diferenciar l'ELEC de la resta de crítica. Gràcies.
En tot cas, senyora Givers, la senyora Fortuny, que ens digui si està d'acord en votar els acords per separat. Eh? Sí, entenc que després, quan acabi les intervencions, hi passo la paraula. Molt bé. Per part del PSC té la paraula la senyora Gorina. Un segon, regidora.
Bon vespre a tothom. Regidors de Junts van presentar una moció, l'han retocat, però no canvia el contingut. I aquesta és l'actual moció que han presentat per aquest ple. El primer que he de dir és que crec que aquesta moció és extemporània, ja que la llei ha estat aprovada per les Corts Generals. Estem davant d'una llei que està a punt de ser vigent la propera setmana. Per tant, parlar de la seva modificació ara sembla fora de lloc. Una primera reflexió. El sistema educatiu català està definit en la seva pràctica totalitat per la LEC, a la que van votar vostès a favor. La nova llei educativa, la LOMLOE, neix com una llei que compta amb el suport d'amplis sectors i sensibilitats que creuen en l'educació com a progrés i com a igualtat d'oportunitats. Li donen suports 6 partits: PSOE, Unidos Podemos, Esquerra Republicana, PNB, Compromís i Més País, que reflecteixen la diversitat complexa de la nostra societat. Vostès es van abstenir, com han dit. Si hagués de dir 3 elements de la llei, diria, coincidint amb el conseller d'Educació, que aquesta llei, afortunadament, acaba amb la llei UERC, dota de major competència curricular a les autonomies i està a favor de l'equitat i de la no segregació. Al títol parlen del model educatiu i, en canvi, vostès centren la seva moció en els temes lingüístics. Deixin dir d'entrada que la llei, la LOMLOE, és molt més que una qüestió de política lingüística, com la LEC, la nostra llei d'educació, que és també molt més. Entre altres, la LOMLOE suposa un gran salt cap a un model educatiu més contemporani, avançat, equitatiu i inclusiu, fent efectiu el dret a una educació de qualitat per a tothom. S'inscriu en els objectius de l'Agenda 2030 i l'Espai Educatiu Europeu, a fi que permeti a tots els i les joves beneficiar-se de la millor educació i formació orientada a trobar feina a tota Europa i garantir una educació de qualitat per a tothom. És la primera llei educativa en incloure els drets de la infància i de les persones amb discapacitat com a principis rectors del sistema educatiu. Ordena el currículum de forma més coherent i integrada, eliminant els estàndards d'aprenentatge i la jerarquia entre matèries que va fer multiplicar els llibres de text. Facilita més autonomia curricular i innovadora dels centres educatius, que podran treballar per àmbits interdisciplinaris i no només per assignatures. Mai n'hem tingut tanta d'autonomia curricular. Parlen com si estiguessin davant d'una norma que tentés contra el català. I no és cert. Mirin, el català és la llengua pròpia de Catalunya i el català, com el castellà, és la llengua oficial del nostre territori. Des dels temps en què els socialistes, sota el lideratge de Marta Mata, vam acordar amb el govern Pujol descartar la doble xarxa escolar, l'una pels castellanoparlants i l'altra pels catalanoparlants. Aquesta doble xarxa la vaig viure un trimestre i els professionals de l'educació ens la van carregar per segregadora. I els asseguro que entre els professionals hi havia gent de molts racons d'Espanya que es van deixar la pell per la immersió i per la no segregació. L'objectiu en l'àmbit educatiu és aconseguir que en acabar l'ensenyament obligatori els nois i les noies coneguessin, estimessin i poguessin emprar en dues llengües. Aquest és l'objectiu de la política lingüística en l'àmbit educatiu. No ho oblidem. I això sí que ho garantitza la LOMLOE. I no li pertoca parlar del procediment en aquesta llei. La llei estatal, en res, és un obstacle perquè la nostra administració educativa treballi per aquest objectiu. Un objectiu que té molt a veure amb la cohesió de la societat catalana. No fem de la llengua un motiu de conflicte. Els projectes d'immersió lingüística no estan en crisi si som capaços, tots, de treballar amb flexibilitat i amb criteris educatius. I si som capaços, també, d'entendre que la immersió lingüística és un mètode, no un objectiu en si mateix. L'objectiu és la plena competència lingüística en ambdues llengües. Pel que fa als acords que vostès proposen, els he de fer primer alguns recordatoris. La LEC és una llei promoguda pel govern Montilla i que vostès van votar, Esquerra Republicana també. La LEC s'enmarca en la LOCSE, una llei promoguda pel govern González. La LOMLOE ni blinda ni deixa de blindar. El que fa, i no és poc, és derogar la nefasta llei UER, que en els termes lingüístics i en altres implicava un retrocés en la política educativa a Espanya i a Catalunya. I més en particular, establia una definició de llengua vehicular del tot contraproduent. És això el que s'elimina. Es suprimeix, remarco, es suprimeix la referència a quina hagi de ser la llengua vehicular i l'existència de mesures a prendre des del Ministeri per garantir que qui vulgui escolarització en castellà podrà rebre finançament directe si l'administració educativa no ho garanteix. Ara, la LOMLOE no diu res sobre la llengua vehicular i ho deixa com estava abans amb la LOCSE i la LOE, que, per cert, van rebre el suport de Convergència i Unió. L'objectiu que defineix la nova llei és, com sempre hem dit des de Catalunya, que en acabar l'ensenyament obligatori cal dominar el castellà i el català, a més de promoure altres llengües. Diu també que el model lingüístic ha de ser compensatori, flexible i equitatiu per evitar carències. Aquest és un aspecte molt interessant. La llengua ha de ser motiu de convivència i comunicació. La llei, en aquest i en la resta de temes, manté les competències de la Generalitat, augmentant, però, la capacitat de decisió curricular. En definitiva, la llei no és cap entrebanc pel desenvolupament de l'aplicació de la LEC. En els acords que han proposat vostès en la seva moció, el punt 1 és inviable senzillament perquè està a punt de ser vigent. Penso que en una setmana serà vigent. El punt 2, el model d'escola catalana no necessita blindatges, no li calen, necessita una bona política educativa, consens, treball i mitjans. No hi ha res que impideixi el model d'escola catalana. La LOMLOE reconeix com mai poder dur a terme el model actual i, si escau, millorar-lo. El que cal és bones polítiques i bona feina en recolzament. El punt 3, per descomptat que tots els grups parlamentaris han de preservar la llei d'educació de Catalunya. És llei i, per tant, obliga a tothom. Les lleis han de ser respectades per tothom, naturalment, i qui més obligat està en respectar i complir les lleis són els grups parlamentaris. I acabo amb una part d'un paràgraf d'un article d'en Joan Tardà, no sospitós de no creure en el sistema català o en la immersió, que diu: d'igual manera, seria bo que la societat catalana assumís que el futur del català no pot recaure exclusivament en la comunitat escolar. Per tots aquests motius, és evident que votarem que no a la seva moció. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Gorina. Per part d'Esquerra Republicana té la paraula el senyor Francesc Duc.
Gràcies, alcaldessa. A veure, responent a les qüestions que plantejava Ciutadans, la veritat és que no perdrem ni un minut. Només, en tot cas, sí que voldríem contestar amb una cita d'Ovidi Montllor, que crec que ja l'he dit alguna vegada, que és la següent. Hi ha gent a qui no li agrada que es parli, s'escrigui o es pense en català. És la mateixa gent a qui no li agrada que es parli, s'escrigui o es pense. Dit això, Ara sí, passo a respondre a la moció que ens planteja Junts per Sant Cugat. Com bé sabem, el desembre passat es va aprovar la llei d'educació. Per tant, com deia ara la Pilar, és una llei que està a punt d'entrar en funcionament. I també recordar l'abstenció del grup de Junts per Catalunya, en aquest cas. Sorprenentment, en aquest ple, una moció crítica amb aquella llei, amb consideracions falses i extemporànies, que només es poden justificar davant de les properes eleccions del Parlament de Catalunya i, per tant, per motiu clarament electoralistes. Anem a pams, però. A l'exposició dels fets hi ha afirmacions que cal explicar correctament. Per exemple, el paràgraf tercer és totalment fals. En totes les sessions de les ponències que es van fer, va haver-hi consens i els únics que s'hi van posicionar en contra eren els partits de dretes. Es pot comprovar a cadascuna de les votacions que es va fer, hi va haver grans debats educatius importants i durant mesos, a diferència de l'aprovació de l'anterior llei del PP, que aquesta sí es va aprovar en una sessió de forma autoritària. En el quart paràgraf, vostès afirmen que l'OMLOE no blinda la immersió lingüística, sense justificar el per què consideren que no. Es deuen basar en el malentès intencionat que varen fer córrer per anar en contra de l'esmena presentada per Esquerra Republicana. De fet, tinc el document, tinc l'esmena que es va presentar per Esquerra Republicana i si algú li interessa, doncs estic disposat a enviar-la perquè es veu clarament l'esmena inicial amb les modificacions que es van plantejar i acceptar en el redactat final. Fins i tot, els hi recordo que abans de parlar amb nosaltres i abans de portar l'esmena a ponència, van convocar una roda de premsa afirmant que la referència que fa la llei a administracions educatives podria ser mal interpretat i que no deixava clar que el Departament d'Ensenyament que fos el Departament d'Ensenyament. Entenem que això és una gran bestiesa i totalment fora de lloc per qualsevol doncs, que s'hagi llegit la llei en el seu conjunt. En el cinquè paràgraf, també, Esquerra defensa tant aquesta idea que per això i gràcies a la força parlamentària que tenim al Congrés hem pogut negociar que des de Madrid no ens diguin en quina llengua hem d'ensenyar. Som una força determinant també a Madrid i no com d'altres. I és que sembla mentida. La veritat és que és un tema tan important com el de l'escola catalana que hauríem d'anar a la una i no fer partidismes d'això i menys electoralisme, que és el que està passant amb aquesta moció. És vergonyós que vulguin crear polèmica en el tema en lloc de la grassa de la gran fita aconseguida que entenem que és el blindatge de la immersió lingüística. En relació a les propostes d'acord, en els punts 1 i 2, es fan unes peticions que considerem ridícules i ho són perquè demanen un redactat que ja està aconseguit en el punt 1 de la disposició addicional 38N, que llegeixo textualment. Les administracions educatives garantizaran el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con la Constitución española, los estatutos de autonomía y la normativa aplicable. En relació al punt 3, ja fa dies que el mateix director general de Polítiques Educatives del Departament d'Ensenyament, militant d'Esquerra, manifestava la importància de treballar acords per consens per tal d'actualitzar la Llei d'Educació de Catalunya, de manera que el Tribunal Constitucional no pogués imposar el 25% d'obligatorietat del castellà. Tema que, d'altra banda, ja s'ha presentat recurs i que no ens fa patir gaire gens, perquè els tribunals no poden fer polítiques educatives, sinó que són els parlaments. I en aquest sentit, el redactat aprovat per la LOMLOE ho deixa ben clar, que caldrà respectar la normativa vigent de cada comunitat autònoma. I, per tant, en el nostre cas, estem parlant de l'Estatut i de la Llei d'Educació de Catalunya. Resumint, Esquerra Republicana de Catalunya treballa per aconseguir una llei educativa pròpia dins d'una república catalana. Però, mentrestant, era un deure moral aconseguir derogar la llei Wert, una llei que tenia una clara concepció franquista de l'educació, on el centralisme i el control de l'estructura educativa del govern espanyol era una invasió competencial i un clar retrocés de la qualitat educativa. Estem satisfets d'haver contribuït a derogar la llei del PP, la LOMCE, que pretenia espanyolitzar els nens catalans i, sobretot, perquè considerem que la nova llei ens permetrà avançar pedagògicament cap a un model educatiu més potencial. Des del primer moment vam tenir clar que no donaríem suport a la nova llei si no ens posàvem d'acord en temes tan importants com incrementar les competències de la Generalitat en el currículum, blindar la immersió lingüística, avançar cap a la igualtat de gènere i apostar cap a una escola laica. Fites totes elles aconseguides gràcies a les esmenes presentades. El Govern de Catalunya, amb aquesta nova llei, incrementarà significativament la seva competència a l'hora de determinar el currículum. Mai havíem tingut unes cotes tan altes en la distribució de les hores curriculars en les diferents etapes educatives. Ens permetrà desenvolupar un model propi de l'educació, que consolida un projecte educatiu de país i que respecti l'autonomia dels centres. Ens hem negat a permetre que una llei orgànica estatal baixés en la concreció de definir determinades matèries, perquè és el Govern de Catalunya qui ha de decidir què i com volem educar els nostres alumnes. Pel que fa a la immersió lingüística, el nou articulat de la disposició addicional 38a torna a situar l'Estatut d'Autonomia i la LEC com a règim jurídic que articula el model lingüístic d'immersió, evitant així que el castellà pugui ser considerat la llengua vehicular. No necessitem una llei d'educació espanyola que ens digui quina ha de ser la nostra llengua vehicular de l'ensenyament del nostre país, tal com estava establert a la LOMCE del PP i el projecte de llei inicial del Govern de l'Estat. Això ja ho diu la nostra LEC i el nostre Estatut en els articles 6 i 35, que són molt clars. El català és la llengua vehicular de l'ensenyament. La defensa de la immersió és una eina més de la normalització lingüística. És evident que les desigualtats persisteixen entre la llengua catalana i la llengua castellana. La presència del català en àmbits com la justícia, l'oci o la producció audiovisual és encara molt minsa en comparació amb el castellà. I és per això que és tan important blindar l'escola catalana i també, evidentment, perquè és claríssimament una eina d'inclusió social. Pensem que ho hem fet bé, molt bé, i veiem la reacció de totes les dretes espanyoles que posen el crit al cel, ens donen la raó en tots els serveis jurídics de tots els partits, fins i tot els de les dretes, que acusen els socialistes d'haver cedit davant de l'independentisme eliminant la referència al castellà com a llengua vehicular. I és per això també que JxCat i la CUP no van votar en contra de la nostra esmena, que va obligar el PSOE a pactar l'enunciat que volíem per tal de garantir el blindatge a la immersió. És molt greu fer partidisme d'aquest tema, perquè precisament el que fa la nova llei és garantir que respectarà la llei d'educació catalana i, per tant, el català com a llengua vehicular, i que no és cert que el govern espanyol pugui argumentar el percentatge de castellà via reial decret, com han dit alguns polítics de JxCat. Tothom sap que una llei orgànica passa per sobre de qualsevol decret de la Moncloa. Una llei, quan parla d'administracions educatives, sempre fa referència al Departament d'Educació, mentre que fa servir les denominacions de govern i ministeri per referir-se a l'estat espanyol. Aquest feble argument que ha fet servir algun sector de JxCat per fer partidisme i anar contra Esquerra és molt lamentable. Fàcilment es pot comprovar que les referències a administracions educatives surt centenars de vegades i en tots els casos la referència a administracions educatives fa referència a les competents. És important saber que això no és una qüestió de jerarquia entre l'Estat i comunitats autònomes, sinó que és una qüestió de competència. I la realitat és que la competència és la Generalitat de Catalunya. A més, tots els agents implicats en el món educatiu saben que les llengües, igual que els continguts vinculats a les matèries, no s'aprenen de forma aïllada. S'aprenen en relació amb el repertori lingüístic de cada persona, en relació amb els continguts que vehiculen i en relació als espais d'ús disponible. Per aquest motiu, el nostre sistema educatiu ha defugit sempre l'establiment de percentatges d'ús d'una o altra llengua en les escoles catalanes. La personalització de l'aprenentatge és clau per a l'èxit educatiu de l'alumnat i la llengua és la base de tots els aprenentatges. Per això, el nostre sistema treballa perquè tot l'alumnat assoleixi els mateixos objectius, el mateix domini de les llengües oficials i d'almenys una llengua estrangera per tot l'alumnat en finalitzar l'etapa obligatòria. I ja per acabar, evidentment, la LOMNOE no és la nostra llei educativa ideal, però és que cap llei educativa espanyola no serà la nostra ideal. La nostra llei és la llei d'educació d'una república catalana independent. I, mentrestant, hem de fer tot el possible per blindar el nostre sistema educatiu públic. La qualitat, no sexista i en català. I n'estem molt orgullosos. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Duc. Senyora Fortuny, a banda de la intervenció, ens podrà respondre la petició de la CUP dels vots, dels acords, de votar els acords per separat, eh? Vale. Endavant. Sí, de la...
Si de cas començo per aquí, sí. Cap problema, podem fer aquesta votació per separat.
Entenc que també, a l'acord que volíem per separat, Vale.
Sí.
Endavant.
Vull comentar que justament la nostra moció anava molt vinculada al tema de la llengua, Entenem, senyora Gibert, que hi ha molts més aspectes, Nosaltres, de fet, fins i tot ens vam abstenir perquè justament un dels principis bàsics de l'educació catalana, no?, que ha estat de gran èxit, com és la col·laboració público-privada, doncs no es tenia contemplada com tocava i és per aquest va ser un dels motius de la nostra abstenció. En qualsevol cas, nosaltres avui volíem posar l'èmfasi en el tema de la llengua, evidentment respectant totes les intervencions que hi han hagut. A veure, jo gairebé li demanaria al senyor Duc que em fes un resum de tot el que ha dit, perquè ha estat molta estona, senyor Duc, però jo em vull quedar amb la darrera part. Amb la darrera part de la seva intervenció, en el que vinga, som-hi, defensem aquest model educatiu català. Defensem plegats aquest model educatiu. Hauríem pogut millorar el que teníem. Ara som a l'escenari previ de la Llei Wert, que realment era nefasta. I molt millor no tenir-la al congelador, sinó més que soterrada, no? Però tampoc ho resolia l'escenari d'abans, no? I, per tant, hauríem pogut millorar el que teníem. I en termes de llengua, que és el motiu de la moció, doncs obre la via a escapçar les nostres competències. Ara estic fent resposta general, no faré una resposta individualitzada a cada grup, En termes de llengua, obre la via doncs, a escapçar les nostres competències i a llimar la nostra legislació en educació i també en matèria lingüística. Entristeix. La veritat és que entristeix perquè no hi ha voluntat de fer política. A mi m'hauria agradat, no?, doncs que en el plenari d'avui doncs que no anem en contra de ningú, anem a favor de la llengua, anem a favor de la immersió lingüística, anem a favor de les nostres competències, doncs hi hagués hagut doncs aquesta voluntat política doncs de protegir, de preservar, de millorar en definitiva doncs aquesta protecció que necessàriament doncs la nostra llengua ha de tenir, el nostre govern i el nostre sistema. Moltíssimes gràcies.
Molt bé, senyora Fortuny. Per ciutat, senyor Ciprián, vostè... No? Sí? Endavant.
Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Perdó, un segon. Bueno, yo me he preparado, la verdad, que una respuesta un poco más trabajada, ¿no? Porque he visto que las intervenciones han sido bastante flojas de los mantras de siempre, arriba derechas buenos, izquierdas malos, etcétera, etcétera. La verdad que he visto, y con tristeza, que algunos se preocupan más del idioma que hablan los niños en los colegios que no de sus currículums académicos, de sus notas de ciencias y matemáticas, cosas que yo he presentado en mi intervención. Entiendo que para conocer del tema hay que preparárselo y, por tanto, yo les brindo a ustedes los informes que yo he utilizado como base de mi intervención para que ustedes puedan ojearles. Informes, por otro lado, internacionales, no generados por ningún Estado español maligno. Queda claro, por ejemplo, el informe de PISA, que además de ser en catalán, los resultados de nuestros alumnos no es el esperado, pero en todas las asignaturas. La ley dice que las comunidades autónomas bilingües, sin necesidad de intervención del Partido Socialista, del Estado, solo puede establecer un 55% de las materias, por ejemplo, en la prueba de acceso a la universidad, mientras en las comunidades autónomas es responsable del 45%. De esta forma, que es casi imposible comparar las notas, una cosa que pensaba que iban a hacer ustedes, de castellano entre los alumnos de Cataluña y de otras comunidades, pero es que tampoco entre las mismas comunidades de Castilla y León y Castilla-La Mancha, puesto que cada comunidad autónoma hace su propio examen de acceso universitario. Los jóvenes de nuestra comunidad autónoma hacen bachillerato un total de 160 horas de castellano, mientras las otras comunidades autónomas, que no son bilingües, hacen 320. En el País Vasco y Galicia, 240 horas, más del doble que los jóvenes catalanes. Por tanto, el nivel, lógicamente, no es el mismo. Y es por eso que los jóvenes catalanes no hacen ningún examen de literatura, comentario de texto o comentario crítico en la prueba de selectividad, que sí existe para el resto de estudiantes preuniversitarios, donde la nota llega a ser de 2 a 3 puntos. Tampoco la puntuación es la misma. Un error gramatical se cuenta en la universidad, en la prueba preuniversitaria, con un 0,1 menos. Mientras en otros extremos, como el de Castilla-La Mancha, cada error gramatical es menos un punto, excepto las tildes. En una comunidad valenciana, que es un caso como el nuestro, donde la educación es bilingüe, pues cada error gramatical son 0,25 puntos, más del doble que un alumno catalán. La afirmación esta de que las pruebas de catalán o nivel es el mismo, no la han hecho, pero la han hecho en otras ocasiones y la verdad que es falsa. Pero realmente que es triste, y lo que realmente es que lo que no entiendo es cómo a la clase política benestante, lo saben perfectamente, llevan sus hijos a colegios tetralingües franceses, alemanes, italianos, aulas, ágoras, colegios de Europa, Benjamin Franklin, aquellos donde ustedes mismos han estudiado. En resumen, lo que no es bueno, lo que es bueno para mí, no lo es para lo que me votan. O mejor, el modelo de éxito de la inversión para los que no se puedan pagar otro mejor. No, no vamos a votar un sistema que está demostrado ineficaz y que solo beneficia a aquellos que no están obligados a pasar por él. Gracias. Nuestro voto será en contra.
Molt bé, senyor Ciprián, senyora Gibert. No sé si m'ha demanat la paraula, eh? No, eh? Vale. Senyora Gorina, sí? Doncs...
Seré brevíssima. El nostre grup està a favor de que dediquem tots els esforços a que el nostre sistema educatiu sigui cada cop millor. Per això, entre altres coses, calen més recursos. Senzillament això. Gràcies.
Gràcies, senyora Gorina. Senyor Duc?
Sí, només per aclarir els dubtes que veig que hi ha hagut amb la intervenció, que ha sigut una mica llarga, disculpes. En tot cas, la resposta és molt clara. Estem, evidentment, des d'Esquerra, estem totalment d'acord, ara tots a la una. I per això ens sap greu doncs, que vostès facin electoralisme d'aquesta qüestió amb aquesta moció. Per tant, evidentment, defensem el model educatiu. Creiem que s'ha fet molt bona feina a Madrid i, per tant, hem derogat una llei que era horrible i hem posat sobre la taula una nova llei que ens permet doncs, desenvolupar la llei d'educació de Catalunya amb normalitat i, per tant, doncs res més. Simplement això, que evidentment doncs, estarem doncs, per la defensa de la llengua catalana. Gràcies.
Molt bé, gràcies, senyor Duc. Doncs anem a votar. Votarem el primer, el segon i el quart a l'acord primer, segon i quart i després votarem a l'acord tercer. D'acord? Doncs comencem per aquest primer, segon i quart. Ciutadans.
En contra.
Junts per Sant Cugat.
A favor.
A la CUP.
A favor.
PSC.
En contra.
Esquerra.
En contra.
Molt bé. I ara, la segona part, que és aquest acord número 3. D'acord? Doncs som-hi. Ciutadans.
En contra.
En contra. Junts per Sant Cugat.
A favor.
La CUP.
En contra.
El PSC.
En contra.
I Esquerra.
També en contra.
Molt bé. Doncs... Queda dit. Molt bé, doncs moltes gràcies i passem